A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i un minut, saludàvem a inicis, potser era mitjans del mes d'octubre, a la Rosa Bakers, perquè el 26 d'octubre l'Associació del Dret a Morir Dignament a Sitges va organitzar un taller per parlar del testament vital. Avui parlarem d'activitats que tindran lloc la setmana que ve, passat aquest pont de la Puríssima, tant el dia 9 com el divendres dia 10, i també una exposició que s'obrirà amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans. Hi ha previstes més activitats, però paradoxalment, com són les coses, ells van donar a conèixer les primeres dades que ha recollit la Generalitat des que la llei de l'eutanàsia es va posar en marxa. I des del passat mes de juny, 53 persones a Catalunya, que no són poques, perquè hem passat 5 mesos i som més o menys 10 persones cada mes, han demanat assistència per morir. 28 sol·licituds han estat aprovades i de les 28, 24 ja han rebut assistència per una mort digna. La majoria de les sol·licituds, com en el seu dia ja ens en va parlar la Rosa i la Gine també, en qui parlarem d'aquí uns moments, s'han tramitat als centres d'atenció primària, al CAP, i la resta als mateixos hospitals. Perquè se'n puguin fer una idea, el procés, des que una persona ho sol·licita fins que s'executa el que preveu la llei en aquests casos, dura una mitjana d'uns 41 dies, o sigui, un mes i mig aproximadament. Quines són les persones que sobretot han demanat l'assistència a morir? Doncs són les persones que tenen malalties neurodegeneratives o malalties oncològiques. Ginel Badalejo, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No sabíem que ahir es donaven a conèixer aquests resultats, però des de l'associació com els valoreu?
Home, nosaltres els valorem molt bé, en la mesura de que la llei, la LORE, no és molt garantista, realment és un procés molt garantista per por a que es pogués realment portar al Tribunal Constitucional, que ja s'ha portat, però bueno, del qual volem sortir. Llavors hi havia gent, a l'associació s'apropa gent, clar, gent que té realment una necessitat de dir prou. I llavors aquesta gent que ha estat a l'espera, en el moment que s'ha obert la possibilitat, pues està fent, tramitant, no?, la seva petició. Evidentment, primer passen pel CAP, perquè ja els han de buscar una metgessa responsable.
Ara tornarem a recordar el procés, per aquelles persones que diguin oi, no ho vaig escoltar o m'agradaria que m'ho expliquessin bé, vale. Ho tornarem a recordar. Vale. Però ens cridava l'atenció, déu-n'hi-do les persones que ho han demanat.
Bueno, és que havia molta gent a l'espera, o sigui, en aquests moments és que havia tanta gent a l'espera que bueno, les peticions s'han fet i, de fet, 28 han acceptat.
Ho dic perquè cadascun d'aquests casos generava una polseguera mediàtica i generava tot un seguit de no sé com dir-ho, de tensió en general, i resulta que un cop s'ha aprovat la llei, doncs sí, veritablement hi havia moltes persones que tenien una necessitat, però que, d'alguna manera, l'havien guardat a casa seva, suposo que per evitar tota la polseguera emocional i de complicacions i de mal de caps que
bueno, podia,
i que la llei penalitzava.
A la família, per exemple, nosaltres demà, el dia 9, dijous a la tarda, a les 5 passem un curs del David González, no?, que és un director de cinema, i que planteja la problemàtica, no?, de el que havia de patir la persona que havia de decidir sense que fos necessari ja d'immediat, però que fos necessari acabar amb la seva vida, com la família havia de sortir, mostrar que estava... Llavors aquesta angoixa per fi s'ha parat. Sí, perquè a veure, l'eutanàsia és un dret, no és una obligació. La vida és un dret, i quan aquesta vida per moltes persones o algunes persones es comparteix en un sofriment, no?, amb el qual ells ja no aguanten, doncs està bé poder demanar-ho, saber que ho pots demanar que passi a casa o que passi a l'hospital, estar acompanyat amb la teva família, acomiadar-te, no? O sigui que realment a Catalunya també hi havia molta sensibilitat, mm-hmm. Des dels anys 80, amb el Salvador Pàniker, que va liderar tot aquest moviment a Catalunya, el Parlament sempre va estar al seu costat, o sigui que també hi ha una cultura aquí, no?, que fa més sensible, o sigui, el tema.
I des,
no?
des d'aquest sentit de la llibertat i la responsabilitat individual, no?
Sí, sempre.
Perquè de la mateixa manera, també sàpiguen, i ahir es va comentar, hi ha hagut personal sanitari, metges, que han decidit que per una qüestió de conviccions personals doncs no entren dins el que és el programa de la llei, en aquest cas de l'eutanàsia, és a dir, que d'alguna manera fan una objecció de consciència, sí. No en són molts, en són uns 90 de personal sanitari, però que la llibertat mateixa que té el pacient de poder decidir, la persona de poder decidir, el personal sanitari també té tot el dret a poder decidir, és a dir, que la llibertat és per tothom a l'hora
la llibertat
de plantejar això.
I la llei és molt garantista, o sigui, no sé si ara parlaràs, però a partir del metge...
T'ho pregunto ara per tots aquells que, i aquelles que ens escoltin, qui més o menys pugui tenir al cap això, que això no va tan ràpid, com sempre ens han dit des de l'Associació del Dret a Morir Dignament, això no és a dir, no es pensa un dia i l'endemà, no. Tot això és un procés que és una reflexió potent, llarga i, evidentment, amb una responsabilitat personal.
Acompanyada d'un dolor insuportable,
exacte.
Físic o psíquic.
Exacte.
El cas de Ramon San Pedro seria més un cas de temes psíquics que no pas físics.
D'acord.
No? Però...
Aquest procés per on comença, Giné? Comença al cap?
Home, la metge responsable, no sé que siguis de Muface o siguis de... La metge responsable acostuma a ser la teva... la que t'atén, no? I habitualment doncs, és la del cap.
D'acord.
Llavors...
A partir d'aquí, a partir de la consciència que es pot estar davant d'un cas d'una persona que sol·licita una assistència per morir, amb tot un seguit de circumstàncies que suposo que han de ser documentades i provades...
Sí, que les explicarem molt bé, sobretot demà, el dijous...
El dijous després, a la tarda en aquesta sessió que fareu,
Sí, perquè després vindrà la Isabel Alonso, que sap molt més tot aquests... bueno, com va tot, però ella explicarà el que és la Lore. Però, bueno, aquesta metgessa responsable ha de demanar a un... Bueno, primer de tot, el pacient ha de baixar la meva salut, de CatSalut, ha de baixar tota la documentació que està allà, omplir-la i demanar-li a la seva metgessa de capçalera si li pot seguir la seva decisió. Aquesta metge responsable, si no es veu capaç, ha de buscar a un altre metgessa,
sí.
perquè ho faci. Si se sent capaç i tira endavant, haurà un metge també assessor. O sigui que quan ella passi l'informe, aquest metge assessor, no?, és el que realment
valorarà
que si està d'acord. I un cop han fet i estan els dos d'acord o no, això passa amb una comissió d'avaluació i garanties, de garanties i avaluació, que està formada per juristes i també per la societat civil. O sigui, per exemple, en aquesta comissió ens va agradar molt que a la Glòria Cantarell, que és la presidenta ara de DMD, pues se la demanés per participar. També la Milagros Pérez està en cas de substitució.
Per això els diem que aquest procés dura un mes i mig, més o menys.
Nosaltres comptàvem 21 dies. En cas de... Nosaltres vam fer els comptes i vam comptar 22 dies.
Uh-huh.
Ara la cosa es pot retardar o no.
Si hi ha moltes sol·licituds, evidentment, si s'han d'estudiar totes d'una manera... molt detallada, però diguem-ne que entre 21 dies, més i mig...
Sí. O sigui,
això és el que
passa és que nosaltres abans pensàvem que un cop t'ho acceptàvem podies establir la data, no? Però resulta que no està a la llei, però després, bueno, a nivell polític es van reunir, van decidir que tenia que tenia data de caducitat.
D'acord.
I ho van decidir, sobretot l'argument, quan vam parlar amb el Congrés, no?, amb la diputada corresponent, ens va dir que és que no es van atrevir a deixar-ho obert perquè llavors podien tombar molt més fàcilment el Tribunal Constitucional, que sabien que és on aniria la llei.
D'acord, però dit això, tothom té dret a fer un testament vital.
Això és fonamental. No és, jo crec que aquí és el que, per el que nosaltres estem aquí, no? Animar la gent a que s'enfrenti un dia només, o dos, no? A dir, com vull jo que sigui la meva mort en cas de que pugui decidir-lo i ja no estigui capacitada per fer-lo.
I els tornem a dir, això no és una bestiesa, eh? De la mateixa manera que es fa testament per als béns que té cadascú, el testament vital és indispensable perquè la família estigui tranquil·la i perquè la pròpia persona estigui tranquil·la si arriba un determinat moment en què les capacitats o el sentit de la vida perdi l'interès. I, per tant, el testament vital és...
Sobretot més que el testament vital o document de voluntats anticipades, sobretot és quan tu ja estàs incapacitat. Mentre tu tens capacitat, el pots trencar. I pots posar el que vulguis.
El que ens havíeu dit, es pot trencar sempre, eh?
Sempre, sempre, eh? Perquè...
Com els testaments, vaja, es pot trencar.
Sí, perquè des de l'associació que estem l'any 84 vam començar a lluitar amb aquesta idea de mort digna. Llavors, això va ser a poc anar agafant drets. Una mort digna passa perquè tu t'expliquin quina malaltia tens i la capacitat teva per dir si vols aquest tractament, si el rebutges. Llavors, l'Ernest Lluch, amb la llei que va fer, realment va col·laborar molt i aquest seguit de drets que hem anat agafant, només ens faltava l'últim, que era per despenalitzar l'eutanàsia o el suïcidi assistit, i aquest any estem molt contents d'haver aconseguit aquest logro. No?
Aquesta consecució que es demostra que s'esperava, perquè, com els dèiem, hi ha hagut 53 sol·licituds des del mes de juny. Dijous, dia 9, què feu?
Vam pensar les activitats així. El primer dia pensàvem un curt, el David Fernández González, perdó, ho representa molt bé, i després la presentació de la llei, no? Què és la llei?
És a dir, totes aquelles persones que vulguin saber, fil per randa, de què va la llei, el que s'anomena la llei d'eutanàsia, dijous, dia 9, a partir de 6:15, a la sala d'actes Jofre Vila del Prat.
Crec que és a les 5.
A les 5, no, finalment?
No ho sé, però bueno.
Ja ho anirem dient, no passa res. Vale. Entre les 5:15, a la sala d'actes Jofre Vila del Prado, hi haurà aquesta xerrada titulada L'eutanàsia, un nou dret, un curt per la reflexió, amb la projecció d'aquest curtmetratge que ens deia la Gine, la dignitat, de David González, i després la presentació de la llei d'eutanàsia a càrrec d'Isabel Alonso. I suposo que l'oportunitat de fer qualsevol mena de pregunta d'aclariment, eh?
Sí. Sí, sí, la idea és aquesta, de presentar la llei i de que ens visualitzin també a nosaltres. Nosaltres sempre estem, cada dilluns estem a drets civils, assessorant a aquells que tinguin dubtes i amb tranquil·litat, perquè, a veure, som molt alegres. O sigui, a veure, nosaltres el que sobretot som una mica allò, amb aquest refrán mexicà, no? Buen amor y buena muerte és una major suerte, o sigui, aquesta idea de que si tu ho deixes arreglat ja no cal que pensis. A veure, el testament vital, inclús per lo que serien les malalties mentals com un Alzheimer, et permet, per un altre cantó, que tu ja, quan has estat lúcid i amb el seny, has deixat escrit que en cas de que tu al final no coneguis els avis, et costi en passar, puguis decidir que el que fa de representant teu pugui agilitzar aquest procés.
No? Que quedi clar que un pot dir tot això i després hi ha un comitè de valoració, és a dir, que això no va del caprici personal exposat en un paper, eh? Va de l'exercici d'un dret que després s'avalua a partir d'un tribunal de persones especialitzades que decideixen finalment si aquesta persona té tots els drets i tots els arguments i ho ha provat com per poder ser una persona que pugui tenir un suïcidi assistit. Divendres, dia 10, entre les 11:15 a la Biblioteca Santiago Rossinyol, com ens deia Esquina, una conferència dedicada a la figura de Salvador Pàniker.
Sí, sí, a veure, jo quan vaig entrar a DMD era l'any 2017 i a l'abril va morir, el Salvador no el vaig conèixer, però va sortir la iniciativa de rellegir a Pàniker, llavors a partir dels seus dietaris. Total, que el vaig estar rellegint, vam estar traient coses i, clar, o sigui, a mi el personatge l'he vist com un activista per aquest tema i penso que d'alguna manera tenia que formar part d'aquest 2021, perquè l'últim dret, l'última llei que es necessitava, per fi s'ha aconseguit. Llavors vam dir, bueno, doncs posem a Salvador Pàniker i es posem el seu activisme a partir doncs, dels dietaris, no? Que comencen al 92 i que duren fins al 2006. I animem a la gent doncs, que el rellegeixi.
Aquesta serà la protagonista, aquests dietaris de Salvador Pàniker, aquesta xerrada col·loqui a càrrec de la pròpia Gina i d'Isabel Alonso.
Sí, que són les dues que vam estar treballant aquest tema.
Entesos. I del 9 al 17 de desembre, totes aquestes activitats que coincideixen amb el Dia Internacional dels Drets Humans, una exposició a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Aquesta exposició, a veure, la idea també, l'altra idea molt, que té molt clar l'associació, és trencar tabús. A vegades la mort et porta a la solitud, perquè et fa por. Llavors, trencant tabús, l'única manera és fent pedagogia de la mort. Llavors va sortir una iniciativa també, crec que era el 2018, la coordinadora de Figueres va posar-se en contacte amb un seguit d'il·lustradors i va haver doncs, això, una comissària, que era la il·lustradora que va organitzar, i va animar a que fessin la seva representació sobre el que seria per ells la mort digna. Llavors, 31 il·lustradors de Figueres i Girona, sobretot, van donar la seva, per encàrrec de DMD, van donar de manera altruista les seves obres a DMD. I nosaltres, a partir d'aquell moment, el que hem fet és portar-les a diferents llocs perquè et permet parlar. O sigui, és una manera, vas trencant tabús. Uh-huh. Per un cantó, ja, a mi m'agradaria que Sitges sortís aquesta iniciativa. Fa 2 anys que li dono voltes, però no sé massa com organitzar-lo. Però, bueno, penso que és una manera de que la gent passa i mira, és un il·lustrador jove, que també és molt important, perquè jo la gent que conec ja tot és molt gran. Clar, llavors, no sé, i aquí hi ha gent maca i il·lustra molt bé.
És a dir, d'alguna manera despertar la reflexió a l'entorn del tema, eh?
I que la gent vagi, i que les escoles vagin, sobretot escoles, penso el batxillerat, quart d'ESO, no? Llavors, l'exposició, penseu que no és l'original. L'original ara està a Gijón, perquè com DMD és federal, aquesta exposició ha servit per moure's per tot arreu i permetre això, trencar tabús parlant del tema. Aquí només hem portat la còpia reduïda.
D'acord.
És una còpia reduïda.
Però l'intenció i l'objectiu és exactament el mateix,
sí,
eh?
Sí, sí.
Propiciar una reflexió a l'entorn de com és la mort a la nostra vida.
Sí, o sigui, canviar, de... per exemple, doncs, veurem molt més colors que no pas el blanc i el negre, algú que... Com... No, està bé, està bé. El que passa és que és petit. S'ha de posar un les ulleres de prop.
Això serà del 9 al 17 de desembre a la Biblioteca Santiago Rusiñol i recordin, dijous dia 9, al Casino Prado, la Sala Jofre Vila, l'Eutanàsia, un nou dret, un curt per la reflexió i aquesta conferència de Isabel Alonso sobre la llei d'eutanàsia i el divendres dia 10, entre les 11 i 2:15 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la Gine Albaladejo i l'Isabel Alonso parlant de la figura de Salvador Pàniker. Una darrera cosa, Gine, el telèfon de l'associació o el contacte de l'associació aquí Sitges o on esteu perquè qualsevol persona que tingui interès hi pugui anar. Esteu, en deies, el dilluns a...
Els dilluns estem a Dret Civil, Samuel Barratxina 6.
Doncs més fàcil així. I esteu als matins, Gine?
Estem de 6 a 8 de la tarda.
De 6 a 8 de la tarda.
El telèfon, i com tothom anirà a veure l'exposició, el tenim allà a l'enganxina, l'hem posat en plan gran i ara no me'l sé de memòria.
Perfecte, cap problema. Els dilluns de 6 a 8, a Drets Civils, trobareu les responsables de DMD per qualsevol pregunta, qualsevol inquietud que pugueu tenir.
I per fer també el document de voluntats
Està clar,
anticipades.
Està clar, si vol, eh? Si vol fer el document de voluntats anticipades i vol també tenir tota la informació per fer-lo, allà trobareu l'assessorat.
A més a més, seguirem oferint els tallers més petitets per a aquelles persones que tinguin pues, ganes de dir, bueno, a veure, què vull fer jo, això és una pràctica, després puc decidir de fer el DBA per notari, puc fer-lo pel CAP, però bueno, podem assessorar i amb això estem.
I com sempre dèiem, això és un procés lliure i el testament es pot trencar en qualsevol moment.
Sí, sí, sí.
Això és segurament també un descans per moltes persones que diuen ai, és que ara no hi vull pensar encara. Doncs no, es pot trencar en qualsevol moment. Gine Albaladejo, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.